Bon dia, són les dues.
14:15 amb Mònica Folquet.
El Consell de Ministres aprova el fons de 16.000 milions d'euros de transferències directes a les comunitats autònomes per fer front als efectes de la crisi sanitària, ho acaba d'anunciar la ministra d'Hisenda i portaveu María Jesús Montero.
Se trata de 16.000 millones que tienen como objetivo financiar los gastos derivados de la pandemia, fundamentalmente en el sistema sanitario, incrementando las partidas también en educación y compensando la caída de ingresos fiscales y añadidamente del servicio de transporte, que es la mayor transferencia de recursos que jamás se ha transferido a las comunidades autónomas.
Són 9.000 milions que aniran a sanitat, 2.000 a educació i 5.000 per compensar la caiguda d'ingressos, però ara mateix encara no sabem quants vindran a parar a Catalunya. I mentrestant, al Congrés, PSOE, PP i Vox tomben el cinquè intent d'investigar el rei Joan Carles a la cambra. La mesa del Congrés ha rebutjat la petició d'Unides Podem i de partits independentistes, entre d'altres, de crear una comissió d'investigació sobre els negocis presumptament corruptes del monarca espanyol. I Oriol Mitjà avisa que la nova onada del Covid-19 que arribarà a la tardor serà més greu si no es prenen mesures durant l'estiu. L'investigador de l'Hospital Germans Trias i Pujol ha avançat al món a RAC1 que hi haurà nous confinaments, tot i que podran ser més controlats.
Restrictius, ja sigui en el temps o en l'espai, i també dependrà molt de si fem cirurgia grossa o cirurgia fina. A Corea, per exemple, fan tants de tests que detecten justament a l'individu que està infectat a tots els seus contactes mitjançant aquestes eines de traceig de contactes i només confinen aquest grupúscul de persones.
Mitjà critica que la Generalitat no hagi fet cas al seu pla, que aposta per les noves tecnologies per fer el seguiment dels contactes de persones contagiades i fer testos massius. I la defensa del major Trapero i la intendenta a la Plana diu que l'1 d'octubre va ser un fracàs polític del qual s'intenta fer responsable els Mossos. L'advocada Olga Tubau exposa avui l'informe final en la penúltima sessió del judici.
Miren, dicho alto y claro, fue un fracaso policial. Fue un fracaso frente al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. O quizás, fue principalmente un fracaso político del que se hace responsable a los cuerpos policiales.
Tubau també ha carregat contra la policia espanyola i la Guàrdia Civil per voler fer responsables els Mossos de no haver impedit el referèndum quan les tres forces tenien la mateixa funció i van fracassar conjuntament. Els esports, que és el més destacat del primer toc d'avui, l'Eix Pariser, bon dia.
Hola, Mònica, bon dia. És un dia molt intens esportivament parlant. Tenim tres transmissions d'equips catalans de 7 a 1 de la nit. Serà un superdimarts de futbol a RAC1, el Barça-Leganés, el Getafe espanyol i el Girona-Racing de Santander. A més, a Alemanya, el Bayern de Múnich pot ser campió matemàticament de la Bundesliga si guanya aquesta nit. I també tenim tota la prèvia del play-off de la Lliga CB de bàsquet, que arrenca demà amb un duel català entre el Barça i el Joventut de Badalona. Escoltarem els dos entrenadors, el Blaurana i el Verdinegre.
Pel que fa al temps, amb el pas de les hores, els ruixats quedaran més concentrats a les comarques del nord, al Pirineu, Prepirineu, les comarques de Girona i part de les de Barcelona. La resta, en canvi, hi haurà més clarianes. Les temperatures es quedaran més frenades que ahir, es mouran entre els 20 i els 25 graus de màxima. Aquest temps insegur ens acompanyarà també demà.
RAC1 14:15. Les notícies en 30 minuts.
El govern espanyol acaba d'aprovar el fons de 16.000 milions d'euros per les comunitats autònomes. N'ha aprovat els criteris per repartir-ho, que més de la meitat d'autonomies considera injustos. Ara mateix és impossible saber la quantitat concreta per cada territori. Són 16.000 milions per despeses sanitàries, educació i pel transport públic. Madrid, Jordi Armenteres, bon dia.
Hola, bon dia. Sí, quatre pagaments. El primer el proper mes de juliol, els altres entre setembre i desembre, i cadascun té criteris diferents, d'aquí que encara no es concretin les xifres totals, però tampoc les parcials del primer pagament que s'ha de fer d'aquí a unes setmanes. Per exemple, per aquest primer pagament es pondera població, pacients hospitalitzats, pacients en UCI, proves PCR fetes, és el pagament més important, de fet 6.000 milions d'euros per les comunitats que van íntegres al sistema sanitari. Tot i les queixes de les comunitats, la ministra, pel repartiment d'aquests primers 6.000 milions d'euros, la ministra d'Hisenda i també portaveu María Jesús Montero presumeix de bon repartiment.
Los criterios, las variables y las ponderaciones son fruto del diálogo, como decía, con los grupos políticos y son criterios objetivos, razonables, transparentes, por tanto reproducibles por cualquier persona que los aplique para que no haya ningún tipo de duda sobre el que a todo el mundo se le da aquello que le corresponde.
Però, insistim, es nega a donar xifres. Els altres tres pagaments es faran al setembre, 2.000 milions d'euros per educació, al novembre, 3.000 milions d'euros un altre cop per sanitat, i al desembre, els últims 5.000 milions d'euros per compensar la caiguda d'ingressos de les comunitats. Això inclou també 800 milions d'euros explícitament pel transport públic per compensar la caiguda de viatgers.
Gràcies, Jordi. Un dels temes que havia de tractar el Consell de Ministres és la pròrroga dels ERTOs. Ara bé, quan falta menys de dues setmanes perquè decaiguin oficialment, el Ministeri de Treball, sindicats i les patronals encara no s'han posat d'acord en com i fins quan estendre'ls. La Moncloa proposa fins al 30 de setembre i amb menys exempcions de quotes a les empreses, mentre que els sindicats exigeixen que s'allarguin fins a finals d'any, Jordi Bracons.
Totes tres parts coincideixen que calia tancar l'ampliació dels ERTOs abans del 15 de juny per donar cert marge de maniobra a les empreses. La Moncloa, però, proposa fer només fins al final de setembre i per donar menys percentatge de la quota de la Seguretat Social a les companyies que van reincorporant a poc a poc treballadors. Els sindicats de moment han dit que volen millors condicions, tot i això, els secretaris generals espanyols de Comissions Obreres i la UGT, Unai Sordo i Pepe Álvarez, confien que acabarà ben i acord.
Un mensaje de tranquilidad y de confianza. Sí. Los ERTEs se van a extender. La cuestión es cómo. Hay algunas discrepancias en materia de las exoneraciones que dejan de pagar las empresas cuando se acogen a los ERTEs y luego los sindicatos lo que estamos planteando son medidas de mejora de la prestación de desempleo de algunos colectivos.
Me atrevo a decir que no va a haber ruptura de las negociaciones. Es un tema que queremos llevar de manera conjunta con la patronal.
Sordo ho ha dit a la SER. Demà, Ministeri de Treball, sindicats i patronals es tornaran a reunir.
Tot això, el govern no regularà la fase 3 de desconfinament si el govern espanyol avala que tot Catalunya canviï de fase. La Generalitat aplicarà una nova regulació pròpia. Això vol dir que Catalunya no estarà ni un dia en la fase 3 de desconfinament que ha marcat el govern espanyol. Palau de la Generalitat, Adrià Santasusagna, bon dia.
Bon dia. El govern no té la intenció d'estar més temps regulant les fases que marca el Ministeri de Sanitat, encapçalat per Salvador Illa. Si el govern espanyol deixa que Catalunya en conjunt passi a la fase 3 de desconfinament, la Generalitat aplicarà la seva pròpia normativa. Substituirà la fase 3 per una nova regulació, ha anunciat la portaveu del govern, Meritxell Budó.
Des del govern de Catalunya no regularem aquesta fase 3, sinó que regularem directament aquesta nova etapa, que seguirà sent una etapa d'emergència a causa de la Covid. Recordem que encara estem en emergència i, per tant, seguirem estant en aquest estat d'emergència.
Això vol dir que el govern de la Generalitat implementarà les seves pròpies normes sobre la mobilitat, pautes d'higiene, d'ús de la mascareta i tot el que faci falta. Aquestes normes es decidiran aquesta mateixa setmana a les reunions del Procicat. Tot plegat, recordem, si el govern espanyol avala que Catalunya canviï de fase.
I nou balanç del Departament de Salut. 12 persones més han mort a Catalunya pel coronavirus i 79 han donat positiu al test. Ara mateix hi ha 79 pacients ingressats als hospitals catalans. Són 3 menys que ahir, Helena Soler.
A les últimes hores, 34 pacients han rebut l'alta mèdica, de manera que ja són 39.086 les persones que s'han recuperat després de passar per l'hospital. En canvi, la xifra de víctimes mortals arriba a 12.469, segons les dades de les funeràries que fan arribar a la Generalitat i que recullen tant les persones que estava confirmat que tenien el virus com les que eren sospitoses de tenir-lo quan van morir. Per territori, hi ha 2 persones mortes a la ciutat de Barcelona, on s'han detectat 27 nous contagis, 3 víctimes més a l'àrea metropolitana sud amb 10 positius nous i una altra víctima a l'àrea metropolitana nord, on hi ha 12 contagis. 3 persones més han mort a la Catalunya central. S'han detectat 13 noves infeccions a Lleida, 11 a l'Alt Pirineu i l'Aran, 4 a Girona i 2 al Camp de Tarragona.
El virus donarà una certa treva pel clima i perquè les persones fan ara més vida al carrer, on és més difícil la transmissió, però l'investigador Oriol Mitjà avisa que hi haurà un segon rebrot i que si no ens preparem podria ser encara pitjor que la primera onada. L'epidemiòleg de l'Hospital Germans Trias i Pujol n'ha parlat avui en una entrevista al Mona Recolena.
Mitjà avisa que el virus tornarà igual de letal i a més ho farà abans a la tardor, de manera que tindrà més temps per córrer, per això demana estar preparats.
Hem experimentat només una petita fracció del que el virus pot fer a la nostra població. Si fem les coses bé durant l'estiu, arribarem a la tardor en una situació que serà millor i, per tant, el següent brou començarà més tard i des de un punt de partida una miqueta més baix.
Diu que caldrà fer nous confinaments més localitzats i aposta per fer servir noves tecnologies per poder-los afinar més.
Si fem cirurgia grossa o cirurgia fina, a Corea, per exemple, fan tants de tests que detecten justament a l'individu que està infectat a tots els seus contactes mitjançant aquestes eines de traceig de contactes i només confinen aquest grupúscul de persones. Ara, si nosaltres no tenim aquestes eines perquè no fem servir la mateixa tecnologia, doncs aleshores hem de fer confinaments més a l'engròs.
Sobre l'estudi de la hidroxicloroquina explica que la revista científica científiques que n'han de publicar els resultats encara no li permeten fer-los públics, tot i que sí que els ha presentat ja les agències de salut.
Oriol Mitjà, que ha estat en el punt de mira durant tota l'epidèmia per les seves crítiques a com s'estava gestionant, diu que ningú li va fer cas, tot i que va arribar a parlar amb un expresident socialista per avisar Pedro Sánchez.
Si ha evitat en tot moment donar noms concrets, admet que era la primera vegada que navegava entre polítics i que ha rebut elogis i atacs de tots els partits. En el cas dels socialistes, diu que no van entendre que fos crítica amb el govern espanyol.
Els volia transmetre quines eren les preocupacions que estava sentint de la comunitat científica.
Entendreu, doctor Mitjà, vostè va fer toc-toc a la porta del govern d'Espanya per dir-ho si... a través del Partit Socialista i ningú li va fer cas?
Sí, absolutament. Inclús vaig parlar amb un expresident del govern i amb grans, amb directius que estan en el gabinet de presidència.
També es queixa que la Generalitat ha passat el ribot pel seu pla de desconfinament. Van començar 3 mesos tard a fer testos massius i ara resisteixen a fer servir les noves tecnologies.
I després hi ha la cerca de contactes que continuem entestats en utilitzar programes rudimentaris que ni tan sols usen a Papua Nova Guinea, com l'Excel o el GoData. El GoData és un Excel automatitzat i que va desenvolupar l'OMS per fer front a epidèmies de curt termini.
I diu que el document va rebre també una resposta agressiva per part de caps de servei d'hospital, centres d'investigació i salut pública, que no es van sentir inclosos. Insisteix, però, que no té cap intenció d'entrar en política, tot i que ha tingut ofertes.
No em vull dedicar a la política, no tinc cap ambició ni en aquest ni altres aspectes. Jo on seria més feliç és passejant el meu gos per Arenys de Munt i no m'importarà res el dia que ningú se'n recordi de mi, i si m'hagués volgut dedicar a la política ja hauria tingut l'oportunitat de fer-ho.
Mitjà proposa una plataforma d'experts perquè en el futur els facin cas.
A tot això, un estudi de la Vall d'Hebron avisa que el coronavirus podria provocar falses alarmes sobre complicacions en dones embarassades, Helena.
Sí, hem vist que en 2 de cada 3 gestants amb infeccions greus de coronavirus apareixien símptomes de preeclàmpsia, una complicació greu de l'embaràs que obliga els metges a provocar el part de manera prematura. Buscant, però, determinats marcadors, hem vist que era una falsa alarma provocada pel coronavirus, com ha explicat a RAC1 el responsable de la unitat d'insuficiència placentària de l'Hospital Vall d'Hebron, Manel Mendoza.
Una falsa preeclàmpsia, no? És el que diem un preeclàmpsia-like síndrome, que simula tots els símptomes i signes de la preeclàmpsia i que, clar, de forma, amb les proves que fem de forma habitual, seria impossible de distingir.
Han fet el seguiment de 42 embarassades ingressades greus pel coronavirus. Ara volen analitzar les ecografies que van fer durant la gestació per veure si el virus té efectes en els nadons, però ara per ara creuen que no hi ha conseqüències greus.
2 de cada 10 persones ateses per les entitats socials no tenen ordinador i, per tant, no poden accedir a internet sempre que ho necessiten o assenyalar un estudi de la taula del tercer sector social. Una situació agreujada durant el confinament perquè no es podia sortir de casa i la gran majoria de tràmits s'han hagut de fer per internet, Laia Colomer.
Segons l'estudi, la bretxa digital no només es produeix per no tenir ordinador ni internet a casa, sinó també per l'ús que se'n fa o la manca d'habilitats i competències. Per la investigadora de la Fundació Ferrer i Guàrdia, que ha elaborat l'estudi, Sandra Gómez, el confinament ha creat una nova desigualtat.
Les relacions entre administració i ciutadania cada vegada estan més digitalitzades, i si ens trobem en tota una part de la població que té profundes dificultats per desenvolupar-se en aquest entorn, està clar que estem vivint en un moment d'una nova forma de desigualtat.
Un 40% de les persones que no tenen accés a internet asseguren que és perquè és car. Per això la taula del tercer sector proposa la creació d'un bo digital que, com en el cas de l'energia, abarateixi els costos d'internet per la població vulnerable. En el cas dels infants i adolescents, segons l'informe, un 12% dels atesos per les entitats socials tenen dificultats per connectar-se.
Doncs bé, en aquest sentit, el govern espanyol acaba d'anunciar que a partir del setembre repartirà 500.000 de portàtils i tauletes amb internet pels alumnes més vulnerables, Laia.
Sí, són 500.000 dispositius electrònics que els alumnes que els necessitin els podran agafar prestats de les escoles. La ministra d'Educació, Isabel Celà, diu que repartiran a les comunitats autònomes que ho demanin.
Los equipos se comenzarán a distribuir a lo largo del primer trimestre del curso 2021 conforme se vayan firmando los convenios, los distintos convenios con las comunidades autónomas. Junto a estos convenios se pondrá en marcha una mesa para la digitalización de la educación, para coordinar la colaboración entre el sector público y el sector privado e implementarla.
La mesura forma part d'un acord que el Ministeri d'Educació ha arribat amb el d'Economia per millorar la digitalització de les escoles i dedicaran 260 milions d'euros.
Gairebé la meitat dels economistes catalans creuen que el PIB caurà més d'un 10% aquest 2020. És el resultat d'una enquesta del Col·legi d'Economistes de Catalunya que també mostra un descens històric de la confiança en el sistema econòmic català i espanyol. Sobre com sortir de la crisi, creuen que la solució no és apujar impostos, sinó sinó canviat de sistema productiu, Jordi.
1.300 economistes han respost l'enquesta. Un 51% creuen que la caiguda del PIB serà d'entre el 5 i el 10%, mentre que el 34% pensen que caurà entre el 10 i un 15%. Els més pessimistes, un 6,6%, asseguren que la davallada serà encara més accentuada. El president del Col·legi d'Economistes, Anton Gasol, creu que de la crisi en sortirem més aviat del que pensem, però que es faria més força si el PIB no depengués tant de sectors poc productius.
Si tu tens una estructura productiva centrada en el sector serveis, que són de baixos salaris i de poca aportació de valor i, per tant, tampoc de grans beneficis pel sector empresarial, significa que difícilment podràs tenir una estructura recaptatòria comparable amb els dels estats europeus, que estan molt més inclinats cap a més valor afegit, cap al sector industrial.
Un 95,5% diuen que veuen la situació econòmica pitjor que abans de la crisi del coronavirus.
I Barcelona treballa per poder reobrir els parcs infantils els pròxims dies i no haver d'esperar a superar totes les fases. Segons han explicat a RAC1, fons de l'Ajuntament estan parlant amb totes les administracions per aclarir com fer-ho. A les Balears i al País Valencià ja han obert aquesta setmana, un cop han entrat en fase 3, Sílvia Solanes.
Barcelona està avaluant la reobertura dels parcs infantils amb l'Agència de Salut Pública i les altres administracions. I és que el govern espanyol va decretar quan s'havien de tancar, però ara la desescalada no diu res de tornar-los a obrir. Qui ja ha obert, aprofitant que estan en fase 3 i la gestió passa al govern autonòmic, són les Balears i el País Valencià. A les Balears, gronxadors i tobogans tornen a estar ple de nens des del cap de setmana, això sí, amb neteja i desinfecció dos cops al dia. Al País Valencià des de dilluns, tot i que alguns municipis han preferit esperar una mica més.
I us ho avança RAC1, la mascareta serà obligatòria a PortAventura fins que es trobi la vacuna del coronavirus. També s'haurà de portar mascareta quan es pugi a les grans atraccions. PortAventura ha fet un seguiment del que estan fent els primers parcs que han tornat a obrir Alemanya i els Països Baixos i assegura que l'ús de la mascareta no suposarà cap inconvenient ni cap molèstia quan es pugi al Dragon Khan o al Shambhala. Tarragona, Esteve Giral, bon dia.
Hola, bon dia, Mònica. La mascareta PortAventura ha arribat per quedar-se fins que existeixi risc de contagi. Fernando Aldecoa, director general de PortAventura, ho explica a RAC1.
Esta medida la vamos a mantener toda la temporada, a no ser que se encuentre la vacuna y, digamos, desaparezca el efecto COVID. En los parques europeos, como te decía, ya están en marcha, están utilizando la mascarilla en las atracciones y no está habiendo ningún inconveniente.
L'aforament del 30% es mantindrà també durant tota aquesta temporada per tal de garantir la distància d'un metre i mig entre els visitants. Només una dada, després d'anunciar fa 24 hores la data de la reobertura, el 8 de juliol, les visites al web s'han disparat un 300%. És on s'han de comprar les entrades anticipades. El gran públic que s'espera aquest estiu, el català, el d'arreu de l'estat espanyol i el del sud de França.
I per potenciar el turisme local i alhora agrair la feina dels sanitaris, Fem País i FemTurisme.cat tenen en marxa una campanya en què les compres d'experiències tenen una doble funció. D'una banda, gaudir-ne i de l'altra, generar vals regal pel personal del sector salut, Sílvia.
A través del web recompensemelsanitaris.cat una persona compra una experiència, ja sigui una visita, una degustació o una estada, per gaudir-la. Però l'establiment no la cobra i els diners van a una guardiola d'on en sortiran vals de 50 euros pels sanitaris. Ho ha explicat a RAC1 dels fundadors de Fent País, Nil Camproví.
La recaptació final de la campanya es converteix en vals moneders de 50 euros pel personal sanitari, que només podrà fer servir establiments turístics i comerç local. Llavors, la campanya el que vol també ser és una manera de reactivar turisme i comerç local.
La idea és poder omplir la guardiola amb 100.000 euros. Hi ha temps per participar-hi fins a finals de mes.
RAC 1. La comunicació és fonamental. I per això a RAC1 seguirem treballant per una comunicació òptima i efectiva. Perquè tingueu a l'abast els formats publicitaris que més s'adaptin a vosaltres i als vostres clients. Envieu un correu electrònic a publicitat@rac1.cat i un dels nostres assessors us atendrà. Gràcies per confiar en RAC1. En comunicació, tots som u. Sempre hi som.
Viatgem al Penedès, terra de vins blancs i enoturisme amb Gourmet La Vanguardia. Temps de flors de Sumarroca, Torre del Veguer Moscat i Creu de la Vit de Segura Viudes. 6 vins blancs més la guia d'enoturisme de Lluís Tolosa en un pack valorat en 75 euros, ara per només 39. Compra-la a gourmetlavanguardia.com o al 935 500 105, al teu supermercat Gourmet.
Ara més que mai...
Barça! Barça! Barça!
Aconsegueix a Mundo Deportivo la mascareta higiènica oficial del Futbol Club Barcelona amb un disseny exclusiu, reutilitzable i homologada. Disponible en tres talles, infantil, júnior i adult. El millor equip necessita la millor defensa. Ja la venda al teu quiosc amb Mundo Deportivo.
Ara que ja has après a fer pa...
De repente hay un olor como a pedo universal.
Ara que ja has fet totes les pizzas possibles...
A mí el que aquí me pone súper cachondo, en ensalada...
Ara que l'arròs ja no té secrets a la teva cuina...
Pillando todos los cogollitos de perejil.
És l'hora de pujar de nivell.
Hasta la victoria venceremos, con un sofrito llegaremos lejos siempre.
Cada migdia, les millors receptes de la millor cuina amb Robin Food a 8 TV.
Pues sí, ahí en esta ensalada.
Viva Rússia!
Viva Rússia!
RAC U, tots som U. 14-15, amb Mònica Folquet.
El PSOE, el PP i Vox tomben un nou intent per obrir una comissió al Congrés per investigar els negocis de Joan Carles I amb l'Aràbia Saudita. La mesa de la cambra ha rebutjat dues propostes que van presentar Unides Podem i dels grups minoritaris, entre els quals Esquerra, Junts per Catalunya i la CUP, perquè consideren que el rei emèrit encara és inviolable, fins i tot després de jubilar-se. Marc Martínez Amat.
Les dues propostes de comissió demanaven investigar els seus suposats contactes amb l'Aràbia Saudita després d'abdicar, però un informe dels lletrats del Congrés apunta que la inviolabilitat de Joan Carles I té efectes permanents. Això s'han agafat els socialistes, els populars i Vox per rebutjar-ho. Des dels comuns, Gerardo Pisarello i el portaveu d'Esquerra, Gabriel Rufián, creuen que el PSOE s'hauria de tornar vermell per tapar els draps bruts a la monarquia.
Defender, como se ha defendido hoy, la inviolabilidad permanente de un ex jefe de Estado, no solamente es un disparate jurídico, sino que equivale a propugnar la impunidad permanente.
Lo que está pasando con el emérito es una vergüenza para la izquierda española. Creo que se está legitimando las actuaciones de una persona simplemente por su apellido.
També hi ha reaccionat per Twitter Quim Torra, que considera que el rebuig a la comissió és una vergonya més per la democràcia espanyola. I mentrestant, Bildu ha anunciat que demanarà que retirin tots els retrats del rei Joan Carles del Congrés. Els Abertzales recorden que els socialistes i Podem ja s'hi han avingut a Navarra.
I ho dèiem, en començar la defensa del major Trapero, i la intendenta La Plana diu que l'1 d'octubre va ser un fracàs polític del qual s'intenta fer responsable la policia. L'advocada Olga Tubau està exposant avui l'informe final en la penúltima sessió del judici que es fa a l'Audiència Nacional i està desmuntant un per un els arguments que ahir va fer servir la Fiscalia per convèncer el tribunal que Trapero i La Plana han comès un delicte de sedició. San Fernando de Henares, Mar Poyato, bon dia.
Bon dia, sí, Olga Tubau. Fa gairebé 4 hores que està explicant les seves conclusions finals i ha passat el contra atac des del primer moment, posant sobre la taula arguments per desmuntar totes les acusacions de la Fiscalia. L'advocada de Trapero i La Plana comença dient que no es pot culpar la policia d'un fracàs polític.
Miren, dicho alto y claro, fue un fracaso policial. Fue un fracaso frente al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Fue principalmente un fracaso político, del que se hace responsable a los cuerpos policiales.
Tubau també assegura que el delicte de sedició no cola per enlloc, ja que ni tan sols se'l creu la Fiscalia.
Desde luego no permite encontrar ni un mínimo oasis que permita mantener la existencia del mismo, como se hace por parte, al menos, del teniente fiscal de esta Audiencia Nacional, del señor Carballo, porque, bueno, el señor Rubira hizo un planteamiento, bueno, creo que peculiar, llegando a admitir que era imposible la condena a título de sedición.
Aquesta hora Tubau encara continua amb la seva exposició en una de les sessions on el major Trapero està rebent més suport. L'acompanyen a la sala exconsellers d'Interior, com ara Xavier Pomés i Montserrat Tura, el comissari en cap dels Mossos, Eduard Sallent, i comissaris com Ferran López o Joan Carles Molinero.
Gràcies, Mara. El comissari en cap dels Mossos d'Esquadra fa una crida a tots els agents del cos a erradicar qualsevol conducta racista i discriminatòria en una carta que ha enviat a tots els policies. Eduard Sallent el recorda que han de tractar amb el màxim respecte a qualsevol ciutadà.
Us encoratjo a seguir sent especialment curosos en garantir que es tracta de manera apropiada a tothom, que s'utilitza un llenguatge neutre en tot moment i que no es permeten conductes o actituds discriminatòries. A tots vosaltres, a la immensa majoria dels policies que actueu amb professionalitat i rectitud, us agraeixo la feina ben feta.
Això després de l'àudio que es va fer públic ahir en què se sentia alguns agents insultar i vexar un noi negre durant una detenció a Benet Íñigo.
La gravació demostra que li van dir mono, negre de merda, i que van reconèixer que eren racistes, una actitud que el mateix Sallent qualifica de vergonyosa i intolerable.
Sé que quan vareu sentir la gravació vau sentir també vergonya i indignació per una conducta que no en representa i que atempta contra la professionalitat i la bona feina que quotidianament duem a terme. Són casos aïllats que ens perjudiquen enormement perquè generen recel en la professionalitat de la nostra feina i desconfiança de la ciutadania vers la policia.
En la carta assegura que aquesta actitud no representa el cos de Mossos d'Esquadra i que com a policia democràtica aspiren a fer una societat més justa i cohesionada, i afegeix que no toleraran cap actitud racista o xenòfoba. Des dels Mossos asseguren que no van conèixer fins ahir que existia aquesta gravació perquè estava al jutjat i a Afers Interns, que té l'obligació de guardar secret, i també subratllen que no poden saber quin dels agents diu cada frase i per això els aparten de les funcions però no els suspenen de sou i feina.
L'altre cas amb rerefons xenòfob és el de l'intent d'assalt amb pedres a un pis ocupat per joves migrants a Premià de Mar, Núria Travessa.
Ahir a la nit els Mossos van detenir dos veïns d'aquesta població del Maresme que suposadament estarien involucrats en l'atac de diumenge. A la nit els acusen d'haver atacat també els agents que van intervenir per aturar l'agressió. La policia continua investigant l'assalt i no descarta més detencions.
I Miquel Buch ha donat explicacions aquest matí davant el Tribunal Superior de Justícia sobre la contractació d'un mosso d'esquadra com a assessor del Departament d'Interior. Una declaració que s'ha allargat 3 hores, segons les acusacions. Va contractar el policia per compensar les tasques de seguretat que aquest agent va prestar al president Puigdemont Benet.
Segons la fiscalia, el càrrec de confiança que Buch va donar al sergent Lluís Escolà era una tapadora per pagar-li els serveis prestats i facilitar-li uns ingressos al mateix temps que feia d'escorta Carles Puigdemont a Brussel·les. L'acusació destaca que el mosso no tenia formació per ocupar aquell càrrec i considera el sou que va rebre com una malversació de diners públics. La defensa de Buch argumenta, en canvi, que la designació de càrrecs de confiança és legal i que el conseller volia tenir a prop un policia quan va agafar el càrrec perquè ell no tenia experiència en l'àmbit de la seguretat. Aquest dijous, d'aquí a 2 dies, està citat també a declarar el sergent investigat.
Avui, per cert, el Tribunal Constitucional ha començat a debatre els recursos contra la sentència del Suprem que van presentar els líders independentistes empresonats. Les defenses li han demanat que els deixin llibertat fins que resolgui sobre el fons, però no tenen gaires esperances que els facin cas. Passen 26 minuts de les 2. A partir de demà es podran comprar els bitllets senzills d'autobús via aplicació mòbil. TMB posarà en servei la compra a través de l'aplicació, que s'haurà de validar amb un codi QR una vegada s'entri al vehicle. Asseguren que la intenció és evitar el contacte entre conductor i usuaris i al mateix temps eliminar les aturades dels busos per fer la compra-venda en metàl·lic.
El primer pas serà comprar el bitllet senzill fent la compra en línia via la TMB app. Immediatament s'haurà de validar via lectura del codi QR que estarà a l'interior de l'autobús, tant a l'entrada davantera com a l'altura de les portes de sortida. La regidora de Mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona i responsable de TMB, Rosa Larcón, explica que la intenció és reduir els temps d'espera i eliminar l'intercanvi de diners físics.
El que ens permetrà és que el conductor no hagi de fer l'operació amb diners i, per tant, guanyem en un altre dels reptes que tenim, que és guanyar en la velocitat comercial del bus. Encara no està presa la decisió definitivament, però el nostre objectiu és que el diner metàl·lic no torni a recórrer.
La resta de tarifes també es poden adquirir via aplicació mòbil, però de moment encara s'ha de tenir la targeta física corresponent per poder validar els viatges. 14-15.
Gertrudis ha creat la cançó de l'estiu. No hi ha cap error. La banda ha creat la cançó de la campanya d'estiu de la Fundació Mulla't per l'esclerosi múltiple, un tema que ara no se sent gaire bé, però que a mesura que augmentin les donacions s'aniran tenent, Maria Cusó.
Ara mateix la cançó se sent malament per representar com es troben les persones que tenen aquesta malaltia. Ara bé, segons ha explicat a RAC1 la directora de la Fundació Esclerosi Múltiple, Rosa Marriera, a mesura que es vagin recollint donatius, aquesta música millorarà.
El que pretendrem és amb aquest Mulla't, que serà un mix de Mulla't presencial i Mulla't online, doncs en el Mulla't online farem que totes les donacions que anem rebent online faci que aquesta cançó cada vegada soni més bé i, per tant, que la vida de les persones amb esclerosi múltiple sigui també cada dia millor.
La campanya d'aquest any serà diferent d'altres estius a causa del coronavirus i tindrà una força presència en línia. El 12 de juliol es podrà fer una capbussada solidària a més de 150 piscines d'arreu del país i les que no puguin obrir pel coronavirus organitzaran activitats en altres espais. Les donacions es poden fer a través del web mulla't.cat.
I com sempre, abans d'acabar, repassem la previsió meteorològica. Mònica Usart, sembla que fins dissabte es mantindrà el temps insegur.
Sí, amb ruixats pràcticament cada dia, però no a tot arreu. De moment, aquesta tarda, xàfecs que cada cop quedaran més concentrats cap a les comarques del nord, punts del Pirineu, Prepirineu, comarques de Girona i també nord de Barcelona. Encara poden descarregar amb intensitat, fins i tot amb tempesta i amb calamarsa. En canvi, la resta del país s'obriran més clarianes, això sí, amb temperatures més baixes que ahir, màximes de 20 a 25 graus, a una mica per sobre cap a les comarques de Ponent i també del sud. I com dèiem, es mantindrà aquest temps insegur també els propers dies. Demà amb ruixats al matí, sobretot entre la costa i el prelitoral de Barcelona i també de Girona, i a la tarda repetiran aquests ruixats entre Girona, Barcelona i punts del Pirineu. A la resta, en canvi, tindrem un dia de més estones de sol i temperatures més altes. Dijous serà un dia de temps insegur a tot arreu, amb ruixats de bon matí en punts de la costa i després s'estendran cap a la resta del país, i divendres i dissabte continuarà aquesta mateixa dinàmica de temps. I diumenge, coincidint que serà el primer dia d'estiu, el començarem amb més sol i amb temperatures que tiren amunt.